Deixem-me que jo tinc el plaer ara de presentar a l'Enric Trilles, que ell m'ho ha demanat, i és veritat que ho he de fer, diríem. Diu, m'has de presentar d'una manera especial, no per el bombo, que ja li donaré el bombo, sinó perquè és que ell és matemàtic. Ell és matemàtic. Aquesta és la seva professió. I diu, i què hi faig jo aquí enmig vostre, oi? Ell no se sent ben bé com una cabra en un graig, oi? Però podria sentir-se. Però podria sentir-se, oi? Podria sentir-se. És matemàtic, aquí s'explica que és catedràtic jubilat de la Politécnica de Madrid, que és emèrit també del Centre for Soft Computing a Mieres, ha sigut catedràtic de la Politécnica de Catalunya, o ha sigut de la Politécnica de Madrid, etc. Ha sigut president del Consell Superior d'Investigacions Científiques, és un matemàtic més que reconegut, de primeríssim nivell. Molt interessat per les coses del pensament, evidentment, amb el qual tenim sovint, no, converses i coses, i ens enviem papers i ens enviem coses. A més, té una altra gràcia, un altre avantatge, és nascut a Martorell.
No, però ja,
ah, no?
Gairebé criat.
Ah, criat almenys. Criat aquí a Martorell, em sap que hem nascut i tot. Criat a Martorell. Ara ja només li queda una cosina, oi? Aquí, té els parents aquí a Martorell, però el seu pare va treballar i va morir, em sembla.
Barcelona.
També, a Barcelona. Sí. No en diria ni un, hauré d'anar a l'APM.
Deixa-m'ho explicar a mi, això.
Sí, exacte, ja ho explicaràs. Però ho dic perquè el seu lligam amb Martorell, i per tant, amb la generació del seu pare i de Francesc Pujols, ell n'ha guardat alguns records estimats per ell. I és el que va voler portar. Diu, home, jo no hi puc venir a fer res, diríem, de pensament o de filosofia o així, tot i que algunes reflexions crítiques i tal farà, però sobretot ens vol aportar la visió que n'ha recollit del seu pare, i em sembla que és bonic que ho faci, perquè si no són aquest tipus de coses de història oral, que si algun dia no es fixen en un paper, es perden. I en aquest sentit doncs, estic molt content que ens vingui a parlar 20 minuts o més d'un deute amb Francesc Pujols. Gràcies.
Gràcies, Josep Maria, moltes gràcies. Sí, i jo li vaig demanar a en Josep Maria perquè alguna estona he pensat, ja abans d'enviar-ho, i tu què hi fas allà? No ets filòsof, no ets escriptor, no ets de la colla, no vius aquí, fa molts anys, etc. Però és que necessitava explicar-ho, això. Deixeu-me que us faci 5 cèntims per corregir aquesta història. El meu pare era nascut a Manlleu, pas que era nascut a Martorell, perquè el meu avi, que era de Martorell, s'havia anat a treballar a Manlleu. I allà es va casar amb una senyora de l'Esquirol i van tenir dos nens. Però aquesta senyora es va morir quan el meu pare tenia 5 anys i el seu germà en tenia 3. Amb la qual cosa, el meu pare va venir a viure a Martorell a casa d'uns cosins i el germà va anar a viure a Manlleu a casa d'uns altres parents. El meu pare, dels 5 anys, el 1910, fins al 1930, va viure a Martorell. I als 14 anys, eren de Cal Pepos, no? A Martorell els hi sona molt, era Cal Pepos, no? Costat de l'Enrajolada. Fins als 40, l'any 30, va treballar a la Companyia de Ferrocarrils Catalans, Companyia General de Ferrocarrils Catalanes, que sàviament es nomenava el Carrilet, molt més bonic, i l'any 30 ho van destinar a Barcelona, a les oficines centrals del carrer. I allà va viure, va casar amb la meva mare, va venir la Guerra Civil, amb ella el van mobilitzar de Cabo Furriel en el Regiment de Mobilització de Ferrocarrils de la República. Va perdre la guerra com tots els republicans i l'any 39, després de la desfeta de l'exèrcit republicà, es va reintegrar al Carrilet. I a l'any 40 jo vaig néixer a Barcelona. I molt poc després de néixer a Barcelona, el pare el van tornar a destinar a Martorell. A Martorell, en Palma, amb el Perill Enllaç. I allà, enmig del camp, en aquella època, no sé com és ara, m'hi vaig criar jo. I vam viure fins l'any 45, en què, com que els aliats van guanyar la guerra, gràcies a Déu, doncs va haver-hi una regla d'aquesta mena de coses, el pare van tornar a destinar a Barcelona i ja vaig ser a Barcelona. Jo després vaig venir a Martorell, venia la segona quinzena de juliol, la passava a Cal Pepos, que quan arribàvem passaven amb una bàscula de patates i quan me n'anàvem passava una altra vegada, si havia guanyat algun quilet d'aquella època, no, això no anava gens malament, fins a l'any, no recordo quan, 50 o una cosa així, ja vaig deixar de venir, I després he vingut, sé que he vingut dos o tres cops a Martorell, però ni el recordo, i d'aquesta broma pot fer ben bé 40 anys. Clar, la vida després se'm va complicar, i ara després de dir-vos tot això em podeu dir, bueno, jo sóc dir tot això, i en Pujols, a què ve tot això, no? Bueno, el meu pare, ell sempre deia que era un ferroviari, i era un home pues, catalanista, molt anglòfil, apassionat per la natació i l'esport. No sé si és un dels fundadors del Club Natació Martorell, però més o menys ho havia de ser-ho. Considerava Franco com el dimoni, li agradava molt llegir, escoltar música clàssica, venerar l'amistat, constant, potser de família, i ell creia que en Francesc Pujols era un personatge de qui se n'havia de saber. I això exactament igual que d'en Dalí, d'en Miró, etc. No? És a dir, una sèrie de gent, una sèrie de catalans, de qui se n'havia de saber. Clar, jo això ho porto de jovenet, i com que ho porto de jovenet, doncs per això em vaig atrevir, quan en Josep Maria em va anunciar el simposi, de dir-li, mira, què et sembla si envio aquest paper? No, aquesta és la història. Aquí darrere hi ha un motiu diferent que enllaça, i que mai no l'havia tret a fora, no l'havia explicat mai, i és que crec que tinc un deute amb en Pujols, un deute indirecte, no amb ell directament, perquè en Pujols jo només l'he vist una vegada a la meva vida quan era molt jovenet, perquè els pares m'ho van explicar, no? Com van ensenyar, aquest és el nostre fill, i en Pujols va fer quin nen més bufó, i mai més l'he tornat a veure en persona, mai més. Però jo crec que tinc un deute amb en Pujols, amb en Francesc Pujols, a través del Pujols del meu pare. Jo no sé si el Pujols del meu pare era el Pujols de veritat, el Pujols tercer, no ho puc saber-ho. Però esclar, jo de molt jovenet he viscut a casa, el meu pare sobretot, un Pujols. I d'aquest Pujols us volia dir algunes coses. A la meva edat, jo començo a ser grandot, quan et diuen catedràtic o jubilado, ja, és que ja has passat el teu, no? A la meva edat, a part de la família més propera, algun mestre del col·legi i de l'institut, etc., un home acostuma a tenir deutes amb la gent. I el que no ho reconeix, potser no va massa bé. No? Jo tinc, en el meu cas, tinc deutes professionals amb mitja dotzena de persones, uns més que els altres, no? El doctor Sales Francesc de Sales Vallès a Barcelona, en Pere Picalleja a Barcelona, els hi tinc deutes. Un em va dirigir la tesi, l'altre em va portar a ensenyar a la universitat. Els hi tinc deutes. Tinc un deute gran amb Karl Menger, un austríac que ja havia fugit als Estats Units i quan jo el vaig conèixer era a Chicago, no? Tinc un altre deute molt gran de divulgacional amb Bert Schweitzer, un alemany de família jueva que havia dit que marxava d'Alemanya, que ja era als Estats Units, etc. No? Tinc un gran deute personal amb en Lluís Santaló. No sóc deixeble d'en Santaló, no ho sóc, però vaig ser molt amic seu, vaig poder i tot, una vegada fer un viatge a Buenos Aires per posar-li una medalla que li va donar el govern espanyol, perquè jo m'hi vaig, i se'm va ficar al cap. I a part d'això, Lluís i Santaló havíem parlat moltes vegades. O sigui, per exemple, de les coses que jo em vaig dedicar a fer ja fa molts anys, i llavors ningú hi creia, l'únic matemàtic a tot el món que va crear va ser Lluís Santaló, juntament amb en Karl Menger. Sí, els dos únics matemàtics que van creure van ser aquests dos. En Josep Maria m'ha acusat de ser matemàtic i jo ho suavitzaré. Allò que en diuen matemàtic per formació, perquè el títol és doctor en matemàtiques, no? Però crear matemàtiques, que és la feina del matemàtic, fa molts anys que jo això no ho faig. M'he dedicat a utilitzar uns certs models matemàtics per fer unes certes coses que no és exactament la feina del matemàtic, o no era. Aquestes coses van evolucionant. Clar, per arribar a tenir relació amb aquestes sis persones que els he citat, van haver de passar coses. I perquè jo anés a veure el doctor Sales i anés com vol dirigir la tesi, van passar coses. I una de les coses que va passar va ser que un bon dia jo vaig voler ser professor de la universitat. Com hi vaig arribar? Intentaré explicar una miqueta, però sé ben bé que tenia uns 14 anys i que va ser no creient el pare. És a dir, el pare tenia la idea de que com ell jo entraria a treballar al carrilet. I no vaig voler-ho fer, vaig decidir que em volia dir una feina d'estudi. Per sort la mare va estar costant meu i vam poder-ho salvar, no? Però el pare, la seva idea, i un home llegit, etc., no li havia passat per la barretina que el seu fill pogués dedicar-se a una altra cosa. I jo m'hi vaig encaparrar i ho vaig aconseguir. No? Clar, com pot ser que una criatura de 13 anys justets, d'una família llegits, educats, etc., però que uns eren petits comerciants per una banda, artistes i mestres per l'altra, etc., etc., com és que es pogués dedicar, vull ser matemàtic? Com pot passar això? Hi ha moltes coses, no? Però per mi van aparèixer dos, com jo en diria, els com si és com aquells sis primers, podíem dir que eren els mestres professionals, van aparèixer dues persones que van ser els meus mestres de l'exemple. I van ser en Francesc Pujols, de manera indirecta a través del pare, i l'Enric Cubas, no sé si vostès el coneixen, un senyor que va arribar a ser director del Museu Marítim de Barcelona, de manera més directa. I aquests em van ensenyar coses, vaig aprendre coses. Vaig aprendre, doncs, per exemple, un gran respecte per aquelles persones que es dediquen al pensament sistemàtic, siguin escriptors, siguin filòsofs, etc. I això, de molt jovenet, vaig adquirir un gran respecte per aquesta mena de gent, és a dir, pels que no només parlen, sinó que escriuen. I a l'escriure permeten contrastar les coses amb els altres. Això, de molt jovenet, ho vaig tenir això. Però, què li dec a en Pujols? Li dec això. Li dec aquesta afició que jo vaig poder agafar al món de la cultura escrita. Poca cosa més, però això em va ajudar. Deixi'm que els digui abans que res una cosa, no? El manual d'hipersonologia d'Emplà l'he llegit, estava entre els llibres del pare. M'he llegit el concepte general de la ciència catalana ja fa molts anys, de la primera a la darrera pàgina, que té un cert mèrit, un esforç notable. Jo, mirin, jo no em sento inclinat avui dia a considerar Pujols com un filòsof, per mi, mitjanament interessant. No l'hi trobo. En el seu llibre, no el manual, sinó el concepte general, jo hi trobo algunes frases enginyoses, sovint enlluernadores, però no sé trobar gaire més allà d'un estil molt embolicat, una cosa escrita molt tal com raja. Cuidado, Pujols havia estudiat molt i ho havia rumiat. Això no l'estic acusant de cap cosa d'aquesta. Però per mi, li falta la metodologia, l'estil metodològic típic de la filosofia. I la filosofia, al començament del segle XX, ja era la filosofia d'avui, no la mateixa. Però hi havia uns trets que ell no els va seguir. I va tenir anys per refer-ho, eh? Des que sigui el concepte general fins que es mora, passen anys, eh? I que jo sàpiga no ho va fer-ho. Jo no trobo que ho puguem posar avui dia a la llista dels filòsofs del segle XX, no ho trobo. A part d'això, i em sembla que és un error per mi, és un error greu, tot allò que ell diu dedueixo, no dedueix res. Són induccions basades en analogies sovint d'estar per casa. Això és el que jo trobo en el concepte general. I insisteixo, el concepte això, hi ha estones que em diverteix. Diverteix no en el sentit només humorístic, sinó que em crida l'atenció. És a dir, no li estic intentant restar tot el valor, sinó simplement estic dient que per mi no el sabria posar en una llista de filòsofs del segle XX, o de la primera meitat del segle XX, o i tot, si voleu, del primer terç del segle XX, que és quan ell és un home important a Catalunya. A mi em sembla que Pujols no pot ser considerat com a posseïdor d'un sistema filosòfic acreditat. La ciència catalana. Què és la ciència catalana? Allò que és ciència. Per mi, la ciència o és universal o no sé què és. Els científics catalans, murcians, bonaerenses, els científics sí que poden tenir una nacionalitat, però la ciència no té nacionalitat. És més, quan la ciència té nacionalitat, acaba fent bombes atòmiques per tirar-les al veí. A mi és una ciència que no m'interessa. I no crec que en Pujols, estigués pensant en aquest tipus de ciència. Home, l'element essencial, em sembla a mi, en el concepte que és Llull, Però potser sí que lluny, fins no més enllà del segle XIV, és a dir, el següent, potser sí que ho podríem considerar un científic, però no molt més enllà. No, no molt més enllà. Llull és un fanal que s'encén en aquell segle, que és una cosa excepcionalment nova, que s'apaga molt aviat i després es torna a encendre. A través de primer Giordano Bruno, etc, etc. I al final, potser amb Leibniz, perquè Leibniz se sap que el va influir, i encara que a la biblioteca de Newton es troba l'Ars Magna, no se sap si l'Ars va influir Newton, no se sap, però a Leibniz sí. Sí, Llull és un personatge molt, molt, molt important. Jo no hi veig gran cosa més, no? Per tant, jo penso que el filòsof Pujols no és avui un filòsof viu. I no és un filòsof viu com en els seus camps són vius Dalí, Casals, Gaudí, Coromines i tot Trueta. Que podríem dir que és un metge ja antiquat, però el sistema de curació de Trueta segueix sent important. Crec que aquesta és la meva visió, oi, d'un Pujols. Dit això, com puc veure una cosa amb un Pujols que em va arribar per tradició, diguem, oral, i que quan més gran vaig llegir el concepte general no em va interessar massa? Aquí és un, crec que cal que m'expliqui. De molt jovenet vaig sentir parlar d'un Pujols que jo imaginava com un gran conversador, sempre elegantment vestit, i que era ben conegut com un estudiós de l'art, la música, la literatura i la filosofia, i que a més havia inventat, i em penso que el pare sempre deia descobert, una nova religió racional. Però això a mi em corprenia. La meva idea de la religió era allò que jo veia els diumenges quan l'àvia em portava a missa. Veia uns ritus, un capellà, una sèrie de coses, i resulta que en Pujols tenia una altra religió. Inclús recordo que jo pensava que la religió d'en Pujols consistiria en uns altres ritus diferents d'aquells, i quan el pare em va dir que no, que la religió d'en Pujols no necessitava ritus de cap manera, em va sorprendre. Una religió que no té ritus, una cosa sorprenent, no? Aquest Pujols, a través del pare, a mi m'arribaven coses que no les entenia del tot, perquè això que us deia de la religió d'en Pujols, però em cridaven l'atenció, potser perquè aquell Pujols era omnipresent. I tot, recordo, molt vagament, i no sé si no em confonc, una conversa del meu pare amb els seus companys en els vestidors de la piscina antiga de Martorell, quan havíem anat a nedar i ens estàvem canviant. Ens traiem el slip, ens estàvem vestint, i recordo perfectament el pare i el seu grup d'amics parlant de no recordo què d'en Pujols. És a dir, en Pujols, a la meva infantesa, si voleu, va ser una persona absolutament omnipresent, no? I el deute? El deute potser és una mica més difícil d'explicar. Hi ha una idea que crec que se'm va encomanar de totes aquestes converses i aquestes coses, que és la idea de la reflexió sistemàtica. Per dir-ho amb unes paraules que aleshores, als 12-14 anys, pas que tenia. I una altra idea que em va quedar al cap, i que l'he fet servir molt com a professor i conferenciant, etc., és el fer servir les anècdotes. És a dir, les anècdotes són força importants per motivar l'interès per un tema. No. Si són intel·ligents no són sobreres, al contrari. Ajuden a focalitzar la reflexió d'un personatge que aleshores no vaig entendre absolutament res, però com va quedar el cap a Sant Ramon Llull. El pare i els seus amics parlaven d'en Ramon Llull. Llull i Sibiuda. Sibiuda no me'n va quedar res. Em va quedar el nom i no... Però de Ramon Llull, potser pel Llull, una paraula que no és trivial de dir, és dir, Llull em va quedar al cap. Clar, molt més endavant vaig poder arribar a comprendre no només la seva meravellosa ingenuïtat intel·lectual en voler convertir els infidels a la llur causa i mitjançant raons, que encara avui em sembla meravellós, no? Sinó sobretot la maquineta d'en Llull, és a dir, l'art d'en Llull, que pretenia fer deduccions. Em sembla una idea que la tragués, ell d'on la tragués, era una idea fantàstica. Una idea que al segle XVI Giordano Bruno la ressuscita per fer-la servir en el seu art de la memòria, que mai no el va acabar d'explicar mai prou bé, no? Però feia servir la maquineta per fer combinacions, fer combinatòria de semàntica per recordar paraules, no? I, pues, la ressuscita, i aquesta màquina està ressuscitada i continua, la màquina continua fins a la informàtica. Anton, que s'amaga per aquí entremig, ho té molt ben estudiat, tota l'evolució de Llull. Em penso que una vegada li vas dir el nostre primer informàtic. El vas batejar d'una manera així semblant. Exacte, sense saber-ho. Bé, Llull sí que és un filòsof o un escriptor viu. És a dir, hi ha moltíssims estudiosos de Llull que segueixen treballant, no l'Ars, tota l'obra de Llull. I Anton, per exemple, és un d'ells, no? Aquestes converses que tenia meu pare, i n'hi ha unes que les recordo molt bé, perquè vam passar molts anys, el mes d'agost, a Altafulla, i el pare em feia fer unes caminates llarguíssimes, anàvem d'Altafulla fins al Castell de Marit, al Castell de Marit, poi fins a Tarragona, per la serralada de Sant Joan, i aquestes caminates llarguíssimes, a vegades quan el metge em diu, vostè té que caminar, que jo li dic, ja he caminat molt la meva vida, i no s'ho acaba de creure, però bueno, és que fèiem unes caminates de... Marxàvem de casa a les 4 i podíem tornar a quarts d'11 de la nit, cosa terrible. Però parlàvem molt, no? I clar, aquestes converses, que sempre tu sortia la història, la literatura, jo recordo noms, Bosch i Impera, Stefan Zweig, Gaudí, Wagner, i esclar, tot això anava amanit amb anècdotes d'en Francesc Pujols. I tot això sortia amanit amb anècdotes d'en Pujols, no? Recordo, per exemple, un llibre que en parlaven molt, d'en Jerome, que jo li tinc que llegir de gran per saber de què anava, no? El Tres homes dins una barca sense comptar-hi el gos, de Jerome Cajerome, que em va quedar també el nom, el títol d'aquest llibre, no? I, bueno, és veritat que el tros aquell on explica què has de fer perquè la tetera bulli, ja que tothom sap el que li costa una tetera bullir, doncs, és francament meravellós, no? Bueno, jo simplement penso que d'aquesta època, a mi em va quedar una cosa, i és el escaient que és que parlar equivalgui a enraonar. Això és una cosa que em penso que només ho tenim nosaltres. Jo almenys no coneixo cap altre idioma en què les paraules parlar i enraonar siguin sinònimes, com són en el nostre cas, no? És a dir, això de lligar raons. Perdó? Ho he dit bé, jo no conec... Bé, és difícil capir al cap de més de 60 anys com tot plegat això em va influir, no? Però és que tampoc és res que em sembli més molt diferent de com em va influir el llatí que em van fer estudiar batxillerat, que aleshores no em venia gens de gust d'estudiar-lo, però que m'ha deixat alguna cosa sense cap mena de dubte, no? Com ho han fet persones que he tractat freqüentment, llibres que he llegit, amics, bons amics, amb l'Eduard Bonet, amb l'Eduard Josep Maria, etc. Com aquesta gent han influït també, han influït. Hi ha una cosa de la que n'estic ben segur, i és que quan em vaig fer una mica més gran, ja ha passat aquests 14 anys, no? Quan vaig haver de decidir a què em dedicaria realment, a dir que em volia dedicar a estudiar, però a què, no? A mi m'havia quedat, gràcies a aquestes coses, aquesta permanència de les idees d'en Pujols, de les anècdotes, no? M'havia quedat compòsit d'un sentiment positiu, fort, respecte de l'important que és comprendre els fets, explicar-ne les possibles causes i treure'n conclusions, és a dir, la racionalitat. Això em va permear i em va quedar dintre, no? No només això, sinó que també vaig adquirir el convenciment de que enraonar és una característica essencial dels humans, que a la fi resulta una bona tècnica natural per tal d'intentar introduir un cert ordre entre els enunciats que en cada moment estem fent servir. O sigui, l'enraonar és per introduir un ordre i aquest ordre ens pot arribar a tenir una comprensió global del que sigui en aquell moment i tot a tenir idees per continuar, és a dir, no quedar pal plantats i ja ho sé, sinó tirar endavant, és a dir, la creativitat. I per mi aquests dos aspectes de la racionalitat i la creativitat, és a dir, no aprendre només coses per descobrir, sinó aprendre coses per fer, a mi em fa l'efecte que el fer, l'acció, és quelcom molt important per a la humanitat i que no s'ha d'oblidar. Doncs a mi això em va quedar dintre, i més o menys el que he pogut fer tota la vida. Crec que amb aquestes paraules ja els hi quedarà clar quin és el meu deute amb Pujols. És a dir, gràcies a la influència que Martorell, el pare, va rebre del senyor Paco, com li deia, jo vaig poder tenir ben aviat els nodriments intel·lectuals suficients per acabar dedicant-me a un ofici que encara ara segueixo i que, per dir-ho d'una manera una mica ridícula, m'ha fet feliç i disfrutat molt. Bueno, doncs, tira una mica més. Ja ho he escurçat. Bueno, en Josep Maria em fa córrer, i com que em fa córrer em salto un tros que surts tu, apa.
Ja t'elimina.
No m'ho puc saltar, aquest tros. No, a veure, el meu deute amb Pujols està clar que és de segon ordre, és de segona mà, no? Però també el meu deute amb un filòsof com és Wittgenstein és de segona mà. Mai no l'he conegut. És el llibre que en Josep Maria va fer una traducció al català magnífica del que jo he begut d'aquest llibre, no? Li dec, en Wittgenstein, li dec alguna cosa. Les idees sobre el dinamisme en el llenguatge, i això les he treballat una miqueta, m'han vingut de Wittgenstein i de les converses amb en Josep Maria. I un, per exemple, un altre, un francès, Georges Baudieu, un home d'una generació anterior a mi, que ni l'he conegut mai ni m'ha tocat la galtona mai a la vida, no? Però un dels seus llibres a mi em va fer donar-me en compte de la diferència entre contradicció i incompatible. Dos fenòmens que a la lògica clàssica no són distingibles. No hi ha manera de distingir-los, però a la lògica de la mecànica quàntica sí, i en el raonament natural, que és allò que jo em dedico, moltíssim. Hi ha deutes de segona mà que són deutes. I per tant, el meu deute de segona mà amb Pujols crec que és un deute. Aquest Pujols del pare, com us deia, sempre sortia moltes anècdotes, o sigui que, és que és clar, és un personatge de tal multidimensionalitat que jo, pobre de mi, només puc explicar el que puc explicar. I el que els hi acabo de dir, que al fi i al cap és una espècie de confessió d'un senyor ja gran, poc conegut a Catalunya, que no passaria per, que ell mateix no es deixaria passar per pujolsià, etc. Home, seria ben poca cosa. Esclar, vaig intentar recordar algunes anècdotes que jo havia sentit de Pujols i jo creia que eren ben conegudes, però ahir en Manel em va dir que no són tan ben conegudes, algunes, esclar. Amb la qual cosa encara em fa més il·lusió poder-les explicar, no? I, bueno, d'aquestes anècdotes n'he recordat 15 o 16, però n'he tret dues perquè no n'estava segur i me n'han quedat 14, les llegeixo i plano. La primera, i suposo que és ben sabut, però és un dels meus records més antics, és que el pare es confessava ésser, amb altres martorellencs, un membre de l'escolania d'en Pujols. No sé si això ho sabia, que hi havia una escolania, no sé si aquesta escolania era oficial, no sé si en Pujols l'havia batejat o ells s'anomenaven els escolans. Però ells, el pare i els seus companys, deien que eren de l'escolania d'en Pujols. No? Aquesta escolania no sé qui eren, però per descomptat que jo sempre he pensat que la colla del pare, el seu cosí, el meu cosí, en Màrius Trilles, el pare de la Montserrat, en primer, de la Maria Teresa en primer lloc, l'Arseni Bujons, l'Isidre Clopes, en Joan Ros, era l'entorn del meu pare, aquests jo crec que havien de ser de l'escolania. Quants més n'hi havien, amb quina freqüència es reunien, anaven a la Torre de les Hores, ho feien a les nits, esperonaven amb Pujols perquè expliqués coses, no ho sé. Però l'escolania existia. D'aquesta escolania jo sospito que el coneixement que els escolanets tenien de la hipersiologia només venia de les converses amb en Pujols i d'una lectura ràpida del manual d'en Pla. Per què ho dic? Ho dic perquè no recordo, parlant amb el meu pare, i tot alguna vegada em penso amb en Màrius, no recordo que mai passéssim de l'escala ontobiològica. És a dir, l'escala ontobiològica anava de l'inanimat a l'àngel, Això sortia, però no sortia per res més. Sospito que en sabíem molt poc. Pel que fa al concepte general, i jo crec que no l'havien llegida, sospito que no l'havien llegida. Per exemple, així com el manual d'en Pla era entre els llibres del meu pare, el concepte general no hi era. I a mi em fa la pena que és un llibre que és difícil de llegir. Almenys a mi em va costar molt de llegir-lo. Ja no dic d'entendre-ho, perquè no sé si ho vaig entendre tot. Però no sé si, no estic ben segur de si ho sabia, si ho llegeix. Ara, mai no deixava de sortir allò d'arribarà un dia que anar pel món els catalans ho tindran tot pagat. És una de les profecies d'en Pujols que a mi em sembla que per ara s'ha complert menys. Perquè ni romanent a casa, jo més aviat diria quan hem de pagar tot. I Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. No? Penso que aquí encara no ha arribat aquest moment. No? Una altra cosa que recordo és que ja vidu, i durant la Guerra Civil, crec que era aquesta època, Pujols es va quedar sense servei domèstic, amb la qual cosa havia d'anar a comprar. I jo que una vegada, a la plaça o a una botiga, no ho sé, va demanar un plàtan. Li van dir, home, per unitats no els venem, els venem a pes. Diu, senyora, però viu. Trobo molt bonic. La cinquena és que en relació al manual d'hipersiologia que va escriure en Josep Pla, en Pujols comentava, crec, que en posar-se a escriure el llibre, en Pla es va inventar força coses. Jo, dels records del meu pare, no recordo mai haver sentit cap mena d'especial atracció entre Pujols i Pla. Això no vol dir que no existís, jo simplement dic que no recordo haver sentit res que em fes pensar que hi havia entre ells dos una amistat. No ho recordo. Potser sí, segur. Segons sembla, durant un temps en Pujol va adquirir el costum de fer l'amor amb la seva senyora, amb la seva dona, a l'hora de la migdiada. Vam dinar. Clar, si tenia convidats a taula, és una mica complicada, i sembla que aleshores es demanava les disculpes molt polides a la gent perquè havia de fer alguna cosa molt vaga, desapareixia mitja horeta, tornava molt content i satisfet, i sembla que això anava així. No? En Pujols, el 7è, en Pujols afirmava que el general Franc, que catalanitzava així el nom d'en Franco, s'equivocava fent de cabdill, que el que havia de fer, i ben aviat, era proclamar-se rei d'Espanya, declarar-se continuador de la corona d'Aragó, venir a Barcelona a coronar-se, on ell, com a representant de la religió catalana, li imposaria la corona. El 8 és que, tornat d'un viatge a Madrid, crec que els primers anys del segle passat, no sé, a Pujols, un periodista li va preguntar si li havia agradat Madrid, la capital d'Espanya, i no va dir que sí. Però, hi ha un problema, dius que pujar un 5è pis a peu i fota't a parlar en castellà. Això no li venia molt de gust. No? No sembla que en Pujols tingués una gran simpatia ni sentís cap mena d'interès per les universitats. Ja ho he sentit a dir, no? Hi havia una frase, que recordo, que sembla que deia, la universitat no és un pou de ciència, sinó una presó per la ciència. La poca que hi ha la tenen tancada amb pany i clau i poc que la deixen sortir ni a passejar. Sospito que la universitat espanyola que ell va viure del començament, finals del 19, començaments del 20, mereixia aquesta frase i moltes més. No? Tampoc oblidem que hi havia Cajal, tota una tradició botànica, és a dir, a vegades també les afirmacions massa rotundes i radicals són excessives, no? Però és veritat que en termes molt generals podríem dir això. En Dalí sempre es va declarar, vostès en saben més que no pas jo d'això, un membre fidel de la religió d'en Pujols. I una cèlebre reunió que va haver aquí a la Torre de les Hores, a la meitat dels anys 50, dic cèlebre perquè va ser un fotògraf, no sé si havien de fer una pel·lícula o un reportatge fotogràfic, però aquest fotògraf, jo he vist una fotografia, que lamentablement l'he perduda, no és que se l'he perduda, però no la trobo, me la va donar la mare a la mort del pare, en què un Pujols envellit, l'he vist en una fotografia aquí, però és un altre, és del mateix moment, però és una altra fotografia, un Pujols envellit, descabellat, amb un batí casolà, sense corbata, beneeix amb la mà a un Dalí agenollat, amb la mà estirada aguantant el seu bastó a terra, i la mà li posa sobre el cap. El pare deia que aquesta fotografia es va fer mentre Dalí li deia a en Pujols, pare, beneïu-me. L'aspecte de la fotografia és que l'està beneint. Jo aquesta fotografia l'he tingut, ho sento, no la trobo. M'hi he llogat molt a la meva vida, la puc haver perdut, o un dia apareixerà dins d'un llibre. Deia de Pujols que de manera paral·lela considerà Prat de la Riba com el seny ordenador de la vida catalana, calia considerar Fabra com el seny ordenador de la llengua catalana. I també afegia que abans d'en Fabra el català estava encarrilat cap a la seva dissolució. Passejant per Martorell, sospito que del progrés vell, i vaig donar compte que el progrés és que està aquí davant i per tant no podia ser del progrés vell, sospito, cap aquí, en una nit, venint amb un grup de gent, en una cantonada hi havia una Mare de Déu, i en Pujol els va parar i els va dir, mireu, vestigis de l'antiga religió cristiana. Quan a la novena...
Hi havia el Círcul i a davant el Carlos Carbona hi havia una oficina.
Pot ser. No. Pot ser.
Sola punta. Com en tenia una oficina i una oficina de marbre.
El cabal és l'anècdota, no el lloc on fos la... No el lloc on fos la... quan a la novena sinfonia de Beethoven se senten per primer cop els timbals, que en són el motiu musical, en Pujol sembla que deia ara Beethoven truca a la porta del cel. I em trobo bastant ben trucat, m'agrada, no? I finalment, una dita metafòrica de la hiperciologia que també està en el manual d'en Pla. Els homes portem els testicles plens d'àngels. Una metàfora molt bonica, sapiguem el que són, tant si sabem el que són els àngels com si no ho sabem, no? És bonic. Per acabar, mirin, malgrat els meus dubtes respecte als aspectes filosòfics i de la manera d'escriure d'en Pujols, així com el meu desinterès per la seva religió, és ben segur, em sembla que no és poca cosa, que fou una persona molt influent a la Catalunya del primer terç del segle XX. I això li reconec abastament. No? Per més que a mi em sembla molt difícil que avui el puguem fer passar pel que no era, per un filòsof, en el cas que he pogut dir. Va, jo de la seva obra, dels seus estudis artístics, de la seva poesia, ho sento, però no puc dir-ne res. Per tant, el respecto molt en aquestes coses, que fos el valedor d'en Gaudí, i ja podria ser que això sol li valgués moltíssim, però d'això no ho sé. Per acabar, fa 25 anys, en un acte a Madrid, un homenatge pòstum a un matemàtic, a Julio Rey Pastor, a mi em va tocar fer un discurs sobre el discurs d'ingrés d'en Rey Pastor a l'Acadèmia de la Llengua Espanyola. I ho vaig tenir que deixar malament. No. Rey Pastor va ser un gran matemàtic, va ser un gran professor de matemàtics, sobretot, va ser l'introductor a Espanya de les noves matemàtiques, però com que a mi em va tocar parlar d'allò, em va ser impossible deixar-lo bé. I tenia molta por, perquè hi havia tots els deixebles d'en Rey Pastor a l'acadèmia, i vaig pensar, ai senyor Déu meu, quan acabis, què passarà? I efectivament, quan vaig acabar, ja era en Lluís Santaló, que baixava disparat per un passadís cap a Enric, ja l'has picat fins aquí, i en Lluís em va venir i em diu, Enric, els vius la pietat i els morts la veritat. I és una mica el que he intentat fer amb en Pujols aquí. I per acabar del tot, no? Hi havia un premi Nobel de Física, molt famós, Isaac Rabi, que un periodista li va preguntar que com era que s'havia dedicat a això tan rar de la recerca científica. I li va contar, doncs miri, culpa de la meva mare, és que cada dia quan tornava a l'escola, la mare em deia, Isaac, has fet avui bones preguntes? Clar, molt lluny d'en Rabi, molt lluny, molt lluny, molt lluny. Jo d'en Pujols, encara que de segona mà, vaig veure alguna cosa que em va ajudar a respondre'm una primera pregunta. Una primera bona pregunta. Una pregunta, la resposta a la qual m'ha permès tenir un ofici que a mi m'ha agradat i m'agrada molt. Gràcies.